Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest dimecres 11 de desembre del 2019. Avui és dia de Sant Damas. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Avui us volem despertar amb música, concretament amb el saxo d'Arnau Pozas. Arnau Pozas, 11 anys, va posar dempeus l'any passat a tot el Parlament Europeu amb un solo d'ell. És el que estem escoltant, i el seu saxo de l'himne de l'alegria. L'Arnau, a banda de tocar de meravella el saxo, va néixer amb una sordesa genètica progressiva. Ara, amb 12 anys, té una sordesa severa i sent gràcies a un implant coclear. Hem de dir que, aprofitant aquest 2019, se celebra el 250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven. L'Orquestra Simfònica del Vallès, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu i la Federació d'Associacions Catalanes de Pares de Persones Sordes, ha posat en marxa un projecte social, anomenat Beethoven 250, que relaciona la música i la salut, i que pretén donar visibilitat a les persones que, com Beethoven o bé l'Arnau, pateixen avui dia una discapacitat auditiva. Durant tota la temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès ha treballat amb la jove orquestra Graeme Clark, 12 joves que van néixer amb sordesa greu o profunda i que actualment poden sentir i escoltar, gràcies als implants coclears, una intervenció que els permet fer música tots plegats. Tota aquesta feinada culminarà en el darrer concert de la temporada de la novena de Beethoven, en què aquests joves pujaran a l'escenari del Palau per interpretar, juntament amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'himne a l'alegria de Beethoven, com ha fet l'Arnau. On són els límits? Els límits només te'ls marques tu.
A primera hora, amb Joan Trias.
Joan Trias, que avui encara no el tenim per aquí, però de ben aviat que estarà amb nosaltres. Qui us parla, Mercè Raga. A les vies de so hi tenim el Xavi Aguilar, a la producció hi tenim el David García, l'estudiant en pràctiques és el Xavi Barceló, i a la locució i la redacció del programa, la Berta Sacanell. Avui, el primer pensament del dia ens el porta Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Quan el papa Sant Joan Pau II va deixar Cuba l'any 1998, la pluja li va portar a la ment l'himne Rorate Caeli, inspirat en un passatge d'Isaïes que diu: «Cel, deixa caure la rosada i que els núvols facin ploure la justícia». I va demanar, de manera aparentment improvisada, un nou advent per Cuba. Ara que som en ple temps d'advent, no hauríem de demanar el mateix per la nostra terra? Que una rosada de transcendència amoroseixi les nostres relacions, potser damnades, i que plogui justícia. La justícia, que és la virtut de donar el proïsme el que cal, amb equitat, pel que fa a cada persona i al bé comú. Molt sentim que avui, de la mateixa manera que cal regenerar la política, cal regenerar també la justícia. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 8 del matí d'aquest dimecres. Vinga, tot preparat per conèixer aquesta recepta del dia, per poder passar aquest dimecres tota la informació que has de saber per començar bé el dia. El protagonista avui, mira, té nom propi. Es diu Gorky Lamin Show. Té 20 anys, està casat, té una filla de 7 mesos, és originari de Senegal i porta 3 anys vivint a Espanya. Ara està a Gandia amb la seva família, on es dedica a la venda ambulant i no té regularitzada la seva situació administrativa. Qui és el Gorky? Doncs el Gorky és l'home que va rescatar l'Àlex quan les flames s'escampaven per casa seva divendres passat. El Gorgui no s'ho va pensar dues vegades i va salvar l'Àlex posant en perill la seva pròpia vida. Un heroi entre flames. Ara Dènia, on van passar els fets, demana la regularització de l'immigrant. I per cert, si treus el cap per la finestra, avui a Barcelona tenim 10 graus, a Lleida 1 grau, Girona 2 graus, Tarragona 8 i Andorra 4 graus. De què parlarem avui del programa? Doncs parlarem de moltes coses. Comencem, si et sembla, parlant, centrant-nos en aquesta setmana decisiva pels presos polítics, i és que avui, a les 11 del matí, els serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya anunciaran en quin dels 3 graus penitenciaris ubiquen els líders independentistes i, segons el règim penitenciari que els hi sigui aplicat, podrien arribar a tenir permís per fer sortides temporals en breu, si se'ls hi apliqués, això sí, el tercer grau. En parlarem amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, una entitat que acaba de rebre una menció honorífica del Premi Voluntariat per la tasca justament a les presons catalanes. I aquesta setmana també, com ja sabeu, dedicarem uns minuts al programa Primera Hora per parlar de les malalties minoritàries. Avui volem saber més detalls sobre la galactosèmia. Més coses. La parròquia de Santa Anna, que acollirà aquest dissabte un gran concert, un concert solidari per recaptar fons per finançar l'hospital de campanya. I actuaran, entre d'altres, Marina Rossell, Els Catarres o Vessers Freixes. I avui també volem parlar d'un altre concert, també un concert solidari, concretament del projecte La Zambomba Flamenca Solidària, que arriba a la seva 6a edició, en aquesta ocasió per recaptar diners per la lluita contra el càncer infantil. És dimecres i, per tant, ens visita Eulogi Broto també per comentar-nos de l'actualitat judicial i també parlarem avui d'herències i ho farem amb Maria Elba Rojas. Quan arribis a la feina, de què es parlarà? Doncs mira, justament del tsunami democràtic que fa sacsejar el clàssic del 18 de desembre, és a dir, dimecres que ve. Els Mossos estan preparant un dispositiu per assegurar la celebració d'aquest partit. També que PSOE i Esquerra s'estan encallant ara en el format de la taula de negociació. En parlarem ara a l'informatiu. I també, ja us ho anunciàvem ara mateix, les juntes de tractament de les presons, on els líders independentistes compleixen condemna, faran pública avui la proposta de classificació del recursos. Inclusos. I avui, el dia sona a Bryan Adams. Tots els fans de Bryan Adams ben atents perquè avui a les 9 del vespre a Palau Sant Jordi de Barcelona actua ell, un dels artistes més solidaris que es coneix. De fet, es sap que el propi Bryan Adams té un menjador social a Nova Jersey, d'on és. Aquí, una part de la seva música sonant al programa Primera Hora.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
9 minuts que passen de les 8 del matí d'aquest dimecres. Arrenquem la maquinària informativa i comencem amb aquest clàssic del Barça-Madrid que s'ha de jugar el proper 18 de desembre, que sembla que Tsunami Democràtic l'ha fet sacsejar una mica. Berta, explica'ns l'última hora, sisplau.
Doncs sí, Tsunami Democràtic va anunciar a través d'un comunicat la intenció de fer una manifestació pel clàssic, però ha sigut RAC1 qui ha portat més a sobre les reivindicacions que volen dur a terme els manifestants. Si ben assegurat que Tsunami Democràtic convocarà en 4 punts estratègics a unes 18.000 persones amb la intenció de rodejar el Camp Nou. D'altra banda, la Federació Espanyola de Futbol ha considerat que el que pugui passar fora de l'estadi excedeix les seves competències i que garantir la seguretat per evitar els possibles desordres públics que es poguessin produir a les immediacions o en espais exteriors correspon a les forces i cossos de seguretat.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta notícia. Els líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem no preveuen tenir permisos penitenciaris abans de Nadal, Berta.
Avui a les 11 se sabrà quina proposta de classificació els fan a les respectives presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. Un tràmit pel qual passen tots els recursos i que determina els permisos que tindran. Com diu el nom, es tracta d'una proposta que encara requereix la validació per part de la Generalitat. I això ha generat tensió entre Esquerra i Junts per Catalunya.
Berta, la pregunta que ens estem fent tots ara mateix, quins graus penitenciaris hi ha?
Doncs els interns poden obtenir el primer grau, que és el més restrictiu, el segon, que és l'ordinari, i de la majoria de presos que pot arribar a tenir condicions similars al règim obert, com a sortides per anar a treballar, fer voluntariat o tenir cura dels familiars, o bé el tercer grau, que permet sortir durant el dia i anar a la presó només per dormir.
Tot plegat coincideix amb les negociacions entre Esquerra i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez i en un moment que la Fiscalia pot tenir un paper clau perquè ha de decidir si recorre o no aquesta classificació que sabrem avui a les 11 al jutjat de vigilància penitenciària.
Esquerra i PSOE avancen posicions i asseguren que estan enllestint el diàleg entre Catalunya i Espanya. Les dues formacions es van reunir ahir en la tercera reunió en la que van intentar fer via en la definició de la mesa del diàleg. Els dos partits constaten avenços en la negociació, però encara no hi ha concrecions. Els socialistes es comprometen a negociar des del reconeixement institucional en referència a Quim Torra.
I dos noms, Mundó i Borràs, que reclamaran una indemnització per danys morals pels dies de la presó.
Carles Mundó i Meritxell Borràs pagaran 35.600 euros de multa per la sentència del Suprem en lloc dels 60.000 que havien de pagar en un principi. El Suprem ha rebaixat la multa als dos exconsellers després que el tribunal ha acceptat la seva petició pels 33 dies en presó preventiva.
Les persones i famílies, atenció a aquesta notícia, les persones i famílies amb pocs ingressos podran circular durant un any més per la zona de baixes emissions.
L'Ajuntament de Barcelona inclou dues moratòries d'un any, una per vehicles professionals i de mercaderies i una altra per les famílies amb rendes baixes que necessitin el vehicle per treballar. Entenem per renda baixa aquells treballadors i treballadores que ingressin menys de 8.000 euros i que acreditin que per treballar necessiten utilitzar un vehicle sense distintiu.
Més notícies, més qüestions. Dos detinguts per haver violat dues noies a Manresa, una d'elles menor d'edat.
Doncs sí, les agressions haurien passat dilluns al vespre en un pis del carrer Hospital de Manresa. Una de les noies es va trencar els dos canells mentre s'escapava per la finestra del domicili i va poder avisar la policia local. Els Mossos van procedir a la detenció del presumpte violador al mateix habitatge i l'altre el van detenir ahir a la tarda.
Malauradament, ahir coneixíem aquesta notícia, la mort de la cantant del grup de música Roxette, als 61 anys.
Doncs sí, Mary Fredrickson va morir a la matinada del 9 de desembre després de 17 anys de lluita contra el càncer. El grup de pop suec va deixar de fer concerts a l'abril del 2016 pel tumor cerebral que tenia la cantant des del 2002.
Estem escoltant aquest How Do You Do, un dels grans èxits de la banda Roxette, que, per cert, és la segona banda més reconeguda després d'ABBA a Suècia. Repassem altres notícies pel que fa a l'actualitat del dia i continuem a l'exterior, perquè està tot a punt per l'impeachment. Els demòcrates acusen ara Donald Trump d'abús de poder i d'obstrucció al Congrés.
Als Estats Units ja se saben els càrrecs formals que s'imputen al president Donald Trump dins del procés de l'impeachment. Els demòcrates fan una aposta segura per obtenir el màxim del suport en la votació de la setmana que ve i imputen al president els càrrecs d'abús de poder i d'obstruir les indagacions del Congrés.
Berta, un altre punt d'exterior, 6 morts en un tiroteig en un supermercat justament a Nova Jersey.
Entre les víctimes mortals hi ha els dos agressors i un agent de policia. Els fets han passat en un supermercat on s'han refugiat els dos presumptes autors del tiroteig que han estat abatuts. Es descarta que hagi estat un crim d'odi o vinculat al terrorisme, però encara s'ha d'investigar els fets, cosa que pot trigar setmanes o inclús mesos. Els fets van ocórrer que, segons la policia, la hipòtesi és que un agent de policia es va acostar als presumptes agressors i aquests els li van disparar un tret al cap. Els dos individus van fugir en una furgoneta robada i es van de refugiar dins del supermercat, cosa que i allà van començar el tiroteig que va acabar amb les morts dels dos agressors.
El Papa Francesc ha destacat aquest dimarts a la predicació matinal el gran valor del consol que Déu ofereix a tothom amb tendresa, sempre que hi hagi obertura a la reconciliació.
I amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, Francesc assegura en un missatge de Twitter que l'ésser humà és sempre sagrat i inviolable en qualsevol situació i en cada etapa del seu desenvolupament.
I en esports, dos titulars. El Barça guanya contra l'Inter en una nit de rècord i l'Espanyol busca suports abans del partit de l'Europa League. Ara mateix, 8:45 del matí, obrim àrea de serveis. Com sempre, sapiguem l'estat del temps de cara a les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió del temps del meteoròleg Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. Comencem la jornada d'avui ja amb alguns núvols que afecten sobretot comarques del nord i de Ponent. Arriba un front, és un front que de cara a migdia ja ha començat a donar precipitacions a les comarques del Pirineu, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.200 metres. Amb el pas de les hores al llarg de la tarda, aquests núvols s'aniran tapant la resta del país, per tant, encara un matí amb clarianes, sobretot a la meitat est, comarques del sud, per la tarda aquí també arriben els núvols, i ja de cara a la tarda vespre no descartem que aquestes precipitacions puguin arribar també a punts de les comarques de Girona i també de Barcelona. No serien precipitacions, però gaire destacables. Temperatures avui semblants a les d'ahir màximes, entre els 12 i els 16 graus aproximadament. Després del pas d'aquest front, és a dir, la propera nit i matinada, entraran vents del nord i del nord, i s'emportaran bona part d'aquesta nuvolositat. Un vent del nord que farà que demà les temperatures, sobretot al matí, siguin més baixes. Demà sí que ens haurem d'abrigar una mica més que no pas avui. Demà continuaran les nevades pel vessant nord del Pirineu, a la resta s'obriran moltes més clarianes i bufarà el vent del nord i del nord-oest, sobretot a la Costa Brava i també a les comarques de Tarragona.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària dins del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Encara a aquesta hora amb bastants problemes en diferents punts, sobretot per les incidències. Veiem un accident a la C58 que des de primera hora dificulta la circulació a Sant Quirze del Vallès. Talla dos carrils i provoca ja 7 quilòmetres de cues en direcció Sabadell. També hi ha un vehicle variat a la C25, a l'eix transversal, que talla un carril a l'altura d'Arbús i sentit Vic. De moment, en aquest punt no s'hi formen retencions. I també es manté tallada la carretera local que passa per Bagà, la B-4024, degut a les fortes ratxes de vent que hi ha ara mateix al Coll de Pal. D'altra banda, és hora punta i, per tant, es formen diferents punts de densitat a la corona de Barcelona. Veiem a la Pota Sud diferents vies amb retencions força habituals, l'autovia 2, la B23, també la C31 i la C32. També hi ha problemes als enllaços de la P7 amb el Nus de Papiol i amb la C58, i precisament la C58 és una de les vies més transitades a aquesta hora amb dificultats entre Sabadell i Barcelona, diferents trams de densitat que es van formant al llarg del matí. Al Vallès també hi ha trams de retencions habituals a la C17, la C59 i la C60, i a les dues rondes s'hi destaca també una circulació bastant atapeïda a aquesta hora. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Dins del Transmet, un dia més, Rosa Avis. Bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, cap alteració a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Moltes vegades, des d'aquest espai de l'aigua, us parlo de com no malbaratar-la o estalviar-la, però tots portem un nen a dins i necessitem que no només ens diguin el que cal fer, sinó per què cal fer-ho. Avui us en dono alguns arguments.
L'aigua solidària.
El primer que hauríem de pensar és que en l'actualitat més de 663 milions de persones, atenció, 663 milions de persones, viuen sense subministrament d'aigua potable a prop de casa, cosa que els obliga a passar hores fent cua o traslladant-se a fonts llunyanes i afrontar problemes de salut a causa de l'aigua contaminada. Aquest seria un gran motiu, molt gran motiu, per no malgastar-ne nosaltres d'aigua, ja que aquí tampoc no ens en sobra i per això hem d'esforçar-nos en protegir-la. Els sistemes alternatius per produir aigua dolça, com les plantes de dessalinització o solucions innovadores, com l'extracció d'aigua de l'aire o la creació de llavors que gairebé no necessitin rec, encara estan lluny de salvar la situació. Per tant, aquest seria un motiu, un altre gran motiu, que ens indicaria que l'aigua que tenim, cuidem-la i racionalitzem-la, ja que segur la necessitarem més del que ens pensem, ja que diuen els que en saben que encara queden entre 20 i 30 anys d'investigació perquè aquests mètodes puguin ser realment efectius. Amb tot això al davant, segur que ara, quan ens escolteu dir que cal no malgastar aigua, tindreu arguments més que suficients per defensar aquesta afirmació.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel et desitja bon Nadal. I ja en van 25.
Ràdio Estel.
Dos minuts, vinga, que seguim avançant en aquest matí de dimecres. Berta Sacanell, va, anem al quiosc, si et sembla, i fem un repàs del que diuen les principals portades dels diaris d'aquest país, que sobretot, Berta, avui es centren en aquest tercer dia de reunions
entre PSOE i Esquerra. Diu La Vanguardia, diu PSOE i Esquerra s'encallen en el format de la taula del diàleg. La tercera reunió pública entre socialistes i republicans a Barcelona rebaixa les expectatives, però les negociacions continuen. Anem al periòdico, que diu Junts per Catalunya i Esquerra s'enfronten per la situació dels presos, i també apunta sobre a la reunió de PSOE i Esquerra, que diu desbrossen la via cap a una taula de diàleg entre els governs. Anem al País, que diu PSOE i Esquerra entren a la recta final de la negociació, els dos partits ultimant la mesa sobre el conflicte polític, i Puigdemont allana l'abstenció d'Esquerra. Anem al diari Ara, que diu Esquerra i el PSOE avancen en el format de diàleg entre governs. Els socialistes es comprometen a negociar des del reconeixement institucional en referència a Torra. I, finalment, el punt avui també ho destaca en portada, que diu PSOE i Esquerra fan via en la definició de la mesa de diàleg. Compromís per encarrilar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya.
I si fem un repàs als principals diaris locals?
Doncs el diari Més parla de la coordinadora d'entitats de Tarragona impulsa una plataforma que podria presentar-se a les municipals. Ángel Juárez diu que la situació de Tarragona és preocupant i si els partits no es mouen, ho farem nosaltres com a societat, diu. Anem al diari Segre, que explica que hospitals i CAP denuncien un centenar d'agressions a nens durant aquest any. 30 casos han estat greus, un dels quals per medicació innecessària a un menor. Anem al diari de Girona, que diu Ryanair nega coaccions i diu que no paga gent per asseure's a casa sense fer res. El president executiu de la companyia, Michael O'Leary, deu ferro a les crítiques i diu que els contractes temporals són molt comuns a Espanya, especialment en l'àmbit turístic. I finalment, el periòdic d'Andorra diu: detingut un professor del Col·legi Maria Moliner per abusos a menors. L'home de 32 anys impartia classes de maternal al centre des de feia més d'un any.
I per acabar aquest repàs, arrodonim la informació digital, Berta, amb notícies religioses des dels portals religiosos.
Les portades religioses parlen del Dia dels Drets Humans, que va ser ahir, i Flama.info, per exemple, titula Dia dels Drets Humans, els joves agents constructius del canvi. I Religió Digital, una declaració de Castillo que diu: la declaració dels drets humans està més a prop de l'Evangeli que el dret canònic.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura. Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Ja sabeu que aquesta setmana estem preparant també des de Ràdio Estel la Marató de TV3. Volem posar el nostre granet de sorra d'aquesta manera. Estem dedicant uns minuts del programa cada dia per parlar de malalties minoritàries. Pensa que n'hi ha 7.000. O sigui, és una barbaritat. Però no les podem tocar totes, però de mica en mica anem coneixent una mica més de prop algunes detallades. Aquest diumenge, com diem, la Marató TV3 dedica la seva 28a edició a recaptar diners per la divulgació, recerca i sensibilització d'aquestes malalties. Avui volem saber més detalls sobre la galactosèmia, una malaltia caracteritzada per la incapacitat de metabolitzar la galactosa en glucosa. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Rosa Oliver. Ella és presidenta de l'Associació Espanyola de Galactosèmia. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per aportar-nos el seu testimoni avui al programa Primera Hora. Primera pregunta que ens ve al cap per tota aquella gent que no coneguem aquesta malaltia encara. Qui és la galactosèmia i els seus símptomes, sobretot, per començar?
Doncs la galactosèmia, com tu bé deies, és una malaltia d'origen genètic que el que fa és que hi ha un dèficit enzimàtic que fa que el cos de la persona no pugui metabolitzar, és a dir, convertir la galactosa en glucosa per funcionar, que és el que fa amb l'energia el cos d'una persona sana. I la galactosa és una de les dels sucres que forma la lactosa, i està en altres aliments també.
I els seus símptomes, Rosa, com es demostren?
A veure, la galactosèmia clàssica, que és la més greu i és la més comú també, es detecta ja al període neonatal, perquè els nadons prenen llet, òbviament. Clar. Aleshores, què passa? Doncs normalment ja el primer que es veu és una bilirubina alta, es queden així groguets, tenen poca activitat, períodes de poca activitat que a vegades es barregen amb períodes de molta irritabilitat, ploren molt, mengen poc, perden pes, i van entrant en un estat, diguem que en alguns casos arriba al coma, en alguns casos, no sempre.
Déu-n'hi-do. És una malaltia que es detecta quan ets un nadó o també et pot sorgir de més adult?
La galactosèmia clàssica sempre hi ha una clínica en els primers dies de vida ja. Després hi ha altres modalitats que sí que es pot allargar en el temps i pot haver-hi un diagnòstic més tardà perquè els símptomes no són tan greus tampoc. Pensa que en la galactosèmia clàssica els primers dies de vida ja es posen molt malalts.
Clar. Quines conseqüències pot tenir? Fins a quin punt pot arribar una galactosèmia?
Doncs mira, hi ha una variabilitat molt gran d'evolució entre uns casos i uns altres, però coses que són habituals. Dificultats motrius, dificultats d'aprenentatge, dificultats amb l'adquisició de la parla, dificultats les nenes per fer un desenvolupament sexual normal, osteoporosis, osteopènia. En alguns casos també s'han descrit tubulopaties renals. Tenen, alguns d'ells tenen tremolors. Després, altres qüestions, doncs, dificultats psicosocials, algun petit problema de comportament, però tot això ja en casos tractats, eh? En casos, el tractament que ara hi ha ara mateix, que és l'únic que hi ha, és una dieta exempta de galactosa, perquè qui no fa la dieta moriria.
Per tant, no hi ha cap tractament a dia d'avui, només és seguir la dieta sense aliments que portin galactosa. I quins són els aliments que tenen galactosa?
Doncs mira, bàsicament estem parlant de lactis, tot el que són lactis. Antigament es restringien tots els aliments que portaven galactosa, però amb estudis més recents s'ha vist que la galactosa d'origen vegetal doncs no seria nociva per ells. I a més són unes quantitats molt més petites. On hi havia galactosa i eren aliments que abans es restringien? Doncs les llegums, per exemple, els fruits secs, algunes fruites, algunes verdures. Però ara la tendència és a fer una dieta una mica més oberta i restringir, sobretot els lactis, òbviament, i després la resta, doncs, una mica en funció de l'evolució i de com van sortint els resultats, es va graduant.
Avui estem parlant amb Rosa Olivelles, presidenta de l'Associació Espanyola de Galactosèmia. Rosa, quantes persones estan afectades per aquesta malaltia a casa nostra?
Doncs mira, a Catalunya no tinc les dades, però a Espanya hi ha uns 150 casos de galactosèmia.
150,
Sí, i de galactosèmia clàssica, que és, la, com deia, la més greu i la més comú, uns 100.
Principals reptes i necessitats de la malaltia?
Doncs mira, el primer de tot és, seria que s'inclogués el cribatge neonatal, que a hores d'ara no hi és. No hi és a Catalunya, en alguna altra comunitat i en altres països sí. Per què? Perquè evitaríem aquest empitjorament tan greu del principi dels nadons.
Clar.
I després, doncs, amb investigació, ara mateix nosaltres estem participant en un registre mundial de pacients que està donant molta informació sobre l'evolució i sobre què realment els hi passa als galactosèmics i investigació per buscar una cura, clar. Sempre.
Per tant, et pregunto, Rosa, què implicaria per vosaltres que la Marató, o què està implicant per vosaltres que la Marató doncs, hagi dedicat aquest any la seva edició a tractar les malalties minoritàries?
Home, és un punt d'esperança, perquè, com bé deies, són moltes les malalties i trobar recursos per investigar és molt complicat. Aleshores, que un gran event com és la Marató cada any es pugui dedicar a nosaltres, doncs, a part que ens ajuda també a fer-nos veure, no? Perquè són molt desconegudes, com és lògic, però, clar, els sembla que el que no es coneix no existeix.
Quina veritat tan gran. Avui hem parlat amb Rosa Oliver, presidenta de l'Associació Espanyola de la Galactosèmia. Moltíssimes gràcies per haver entrat en directe i per haver-nos explicat en què consisteix aquesta malaltia i com estan vivint aquesta malaltia doncs, la gent que ho pateix, sobretot als infants. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vuit i 33 minuts després de parlar amb la Rosa Oliver de les malalties minoritàries, nosaltres continuem avançant en el programa d'avui, però avui volem retre un petit homenatge. Berta, jo no sé si tu, en la teva vida, has tingut un moment Roxet.
Sí, i tant.
Que sí, que forma part ja indirectament de, en algun moment de la nostra vida, ha sonat una de les grans cançons d'aquesta banda sueca.
Sí, i en tenen moltes.
Moltíssimes. Tothom fa així, aixeca el dit, perquè el Xavi Viglar diu que no, que no? Home, això no pot ser. Doncs mira, te'n poso una ara perquè tinguis un moment de record i sobretot des del programa Primera Hora volem retre un petit homenatge a ella, Marie Fredriksson, que va morir la matinada del 9 de desembre després de 17 anys de lluita contra el càncer. El grup de pop suec va deixar de fer concerts, Berta, però a l'abril del 2016, pel tumor cerebral que tenia la cantant, després va tornar als escenaris, va tornar a marxar i malauradament doncs, ha mort aquesta setmana. D'aquí una d'aquelles cançons que passarà a la història, eh? Sobretot perquè va sortir en una gran pel·lícula.
Sí.
Tu te'n recordes d'aquesta escena?
Pretty Woman, me'n recordo el moment i tot. Sí?
Sí? Quin moment era?
És ella que es posa dins del cotxe, ells dos se separen, és el moment...
És el moment clau, de la pel·li. Punt d'inflexió. Vinga, doncs, revivim aquest punt d'inflexió, i per, sobretot per molta gent que ens estigui escoltant ara mateix i que pensi, ai, aquesta cançó, It Must Have Been Love.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als cinquenters.
Música Com cada Nadal, no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 124 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del Centre Històric de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o visita l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5, al darrere de la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups durant tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
A 25 de desembre, fum, fum, fum.
El dissabte 14, per només 10 euros a la voluntat, vin al concert de Meritxell i Judit Neddermann, Cesc Freixas, Els Catarres, Increscendo i Marina Rossell. Cantem amb el Sense Sostre, un concert presentat per Ariadna Oltra i organitzat per Vicky Molins, la monja del carrer. Cantem amb el Sense Sostre, dissabte 14 a les 12 del migdia a l'església de Santa Anna, carrer de Santa Anna 29 de Barcelona. No hi faltis, no ens fallis.
Ràdio Estel.
És que jo també vull esmorzar.
Jo també.
8:41 minuts. Ai, Berta, que tenim una molt bona notícia per tots els oients que ens estiguin escoltant ara mateix.
A veure, què, què?
Va, tu saps quina és la sorpresa? No,
no, jo no sé què és.
Doncs mira, gran sorpresa. Atenció, agafeu paper i bolígraf. Per què? Per què? A partir d'avui, avui, avui, de moment, avui, exclusiu, avui, regalem figuretes del pessebre.
Ostres.
Un trencaclosques. O també els fills Reis Mags Guardioles pels més menuts, que a mi em té el cor robat. O sigui, aquestes tres figuretes dels Reis Mags Guardioles, de debò, pels més menuts i pels més grans, també. Eh? Jo, si pogués entrar en aquest sorteig, hi entraria.
Sí, les vaig veure, aquestes figuretes.
És d'aquestes figuretes maques, artesanes, sí, recordes que sí, ens va venir a veure la setmana passada el pessebrista Carles Dresaire, sí, de la parada d'en Carles, i justament Radio Estel doncs, farà avui que les figuretes artesanes del pessebrista Carles Dresaire puguin arribar fins a casa teva aquestes festes.
Molt bona iniciativa.
Et sembla?
M'encanta.
Mira, que estaràs preguntant, i què han de fer els nostres oients? Ràpidament truqueu al 93 409 2771 o bé al 93 409 2772. Torno a repetir els telèfons dels directes. Si truques ara mateix, entraràs en el sorteig d'un pack de figuretes del pessebre, que són precioses, un trencaclosques també, o els tres Reis Mags Guardioles pels més venuts. A part, són molt, és molt maco la idea dels tres Reis Mags, Berta, perquè són així bastant, són grans, val? I es van apropant, no?, cap a Jesús, i d'aquesta manera, doncs, fas que els més menuts de la casa posin una mica de calarons.
Clar. I vagin estalviant.
Per comprar les figures de l'any que ve. Vinga, doncs ja sabeu que gràcies a la gentilesa del pessebrista Carles Dresaire, avui, només avui, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Aquestes són les dues línies de telèfon que les pots començar a fer servir. Fas una cara així dient, si jo també ho faria, per aconseguir aquestes entrades, aquestes figures, que només farem avui, eh? Atenció, Carles Dresaire, de la parada d'en Carles. Ara sí, el que fem, 8:44 minuts, va, anem a preguntar-li ja a Joan Pallaresa a qui li hem de felicitar el dia, et sembla? Joan, endavant quan vulguis.
Avui és Santa Ida, mare del rei de Jerusalem, Balduí I, comandant de la primera croada. També tenim Sant Daniel, estilita, monjo siríac, Sant Sabí, bisbe, i Santa Maria Meravelles de Jesús, una carmelita descalça madrilenya que va morir l'any 1974 i va ser canonitzada l'any 2003. També avui és Sant Damas o Damàs, papa, papa hispà, diaca del papa Liberi, el qui va succeir l'any 366. Impulsar l'Església en moments crítics, acabades les persecucions, replantejant moltes coses i apagant lluites de poder. De la seva obra destaca l'impuls donat a Sant Jeroni per la traducció de la Bíblia al llatí i el culte també als màrtirs, a no oblidar els predecessors que van morir per la fe. Va morir Sant Damas l'any 384 i la tradició popular el fa fill d'Argelaguer, a l'Alt Empordà, on havia fet de moliner.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gràcies, Joan. A 3:15 ja picats de 9 del matí, moment en què fem un repàs de, per l'agenda del dia prevista per aquest dimecres, 11 de desembre. Berta?
Bon dia. Doncs mira, a Tarragona, acte del Tió de Nadal. La Conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona organitza la plaça de Constitució de 5 a 8 de la tarda i als carrers comercials de la ciutat actuacions d'animació infantil nadalenques. També a Tarragona es podrà veure el documental Perdre el fil, organitzat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Biblioteca Pública. Perdre el fil és un documental sobre la producció de roba del treball al Marroc i que es podrà visionar a la Biblioteca Pública al carrer Fortuny número 30 de 7 a 8 de la tarda. A Girona, xerrada sobre infància i diversitat de gènere, acompanyant expressions dissidents de gènere. L'organitza el grup Recerca CISA de la Universitat de Girona a les 5 de la tarda al Centre Cívic Barri Vell, Mercadal, al carrer de la Cort Reial número 7. I estarà a càrrec de Dani Cruz, investigador i psicoanalista visitant de Mèxic, que té experiència en acompanyament a infància, trans i dissidents de gènere. I també a Barcelona, exposició Malalties Minoritàries de Xavier Rosa, a la sala Polanqui de la Nau Bòstic, al carrer Ferran Torné número 11. Acull l'exposició de Xavier Josa, amb la qual es vol donar visibilitat a la causa de la Marató de TV3 d'enguany.
Doncs aquests són els actes previstos per l'agenda d'aquest dimecres. Anem a fer un cop d'ull al Twitter, vinga. Un tuit ràpid que ens destaca la Berta.
Doncs mira, bueno, coincidint amb aquesta pèrdua de la cantant Fredriksen del grup
Roxette.
Diu la periodista i assessoria lingüística Bel Zavala, li ha posat aquest tuit, que diu: la recordo al Palau Sant Jordi fa 5 anys amb una fermesa que tombava. Quin greu, Roxette. És sobretot ballar i cantar per l'habitació amb ma germana quan teníem pressa per fer-nos grans. Tots ho hem viscut, això,
pressa, eh? Per fer-nos grans.
Pressa per fer-nos grans, eh?
Vinga, nosaltres marxem a publicitat. 10 minuts, situem al punt de les 9 i després de la publicitat parlem ja amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Si jo fos el Pare Noel o els Reis, demanaria un lloc on tinguessin totes les joguines.
I on es puguin reservar.
I on te les enviïn on i quan vulguis en un clic en express.
I a més, que les emboliquin amb el paper de regal més bonic.
Escolta, em demano el Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Deu minuts i les 9 del matí, Justícia i Pau ha rebut la menció honorífica del Premi Voluntariat 2019 per la seva actuació a les presons catalanes. La setmana passada va tenir lloc el lliurament del 26è Premi Voluntariat concedit per la Generalitat de Catalunya. Aquesta menció premia la tasca del programa de voluntariat de l'entitat en favor de la reinserció i rehabilitació de les persones recluses als centres penitenciaris catalans. En parlem avui amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, en majúscula, enhorabona.
Moltes gràcies.
Moltes felicitats, perquè nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Estel, justament doncs, ahir parlàvem, tocàvem aquest tema, no? Ens fèiem ressò d'aquesta menció honorífica a Justícia i Pau en aquest Premi Voluntariat 2019, i volem saber en què consisteix doncs, aquest programa de voluntariat en favor de la reinserció i la rehabilitació de persones recluses als centres penitenciaris. Sí, sí, endavant, Eduard.
Encantat. Sí, això és una tasca... Bueno, el premi és, en realitat és un reconeixement més que l'entitat als 70 voluntaris de presons que tenim en aquests moments, que fan diferents activitats de suport a les persones empresonades, reclusos i recluses de Catalunya. Això és una tasca que fem des de fa ja 32 anys.
32 anys, eh? Sí. Que es diu ràpid.
Sí, sí. Amb diferents línies d'acció. Són voluntaris que, per una banda, doncs, visiten els interns per ajudar-los a viure doncs, el seu procés d'empresonament. No? Els van, d'alguna manera, acompanyant personalitzadament al llarg de tot el recorregut penitenciari, i la idea és d'establir una relació cordial, efectiva, que pugui ser doncs, una mena de suport emocional, una mena de reforç de l'autoestima, de consol, no sé, anar-los escoltant, no? una escolta activa al llarg de tot aquest període tan difícil de la seva vida. Aquesta és una de les tasques importants. Una altra és ajudar amb l'educació a les escoles dels centres. Tots els centres penitenciaris tenen una escola, i en aquestes escoles s'aprèn doncs, de tot, i s'aprèn llengües, i s'estudia l'ensenyament bàsic i secundari, també alguns estudien carreres universitàries, i els nostres voluntaris el que fan és doncs, ajudar-los a tirar endavant en aquests estudis, a fer-los doncs, classes particulars, etc. No? I una tercera línia important també és tot el que és l'organització d'activitats culturals. Tenim doncs, gent que està fent doncs, dansa, ioga, teatre, activitats culturals diverses, no? S'organitzen també doncs, xerrades, etc. I tot això doncs, amb la idea de portar d'ajudar a humanitzar la vida de la presó i la vida de les persones que estan condemnades, no?
Els interns i les internes són un col·lectiu especialment vulnerable. A quines exclusions estan subjectes? Una situació, Eduard Ibáñez, que es veu agreujada, no?, pel seu empresonament.
Sí, la veritat és que la majoria de persones que hi ha empresonades són persones que procedeixen d'entorns socials molt complicats. Clar. Gent que, per una banda, estrangers sense papers, no?, persones que no tenen doncs, permís per treballar ni per residir a vegades al país i, per tant, moltes dificultats per inserir-se laboralment o fins i tot normalitzadament a la vida social, gent que procedeix de l'exclusió social severa, de la marginació, de la desestructuració familiar, de l'atur crònic, persones amb problemes d'alcoholisme, de drogadicció, persones amb, a vegades fins i tot persones amb algun retard mental o amb malalties mentals importants. Per tant, estem parlant d'un col·lectiu amb greus dificultats per fer vida normal, no? I, per tant, són persones que a la presó encara significa agreujar aquestes situacions, no? Perquè la presó, doncs, aïlla, la presó a vegades suposa, doncs, establir relacions una mica malaltisses amb altres persones, la presó a vegades també contribueix a agreujar certes malalties, en particular les mentals, no? La presó és un factor d'estrès i d'angoixa i promou la depressió, malauradament a vegades també promou el suïcidi, no? I, clar, per tant, és una realitat que fa molt de mal a aquesta gent, perquè precisament hi ha gent vulnerable, no? Nosaltres, per tant, els nostres voluntaris el que intenten és pal·liar tot això i ajudar que les persones, doncs, no empitjorin i intentar donar un cop de mà. També a la sortida, tenim, no ho he dit, tenim un grup de voluntaris que el que fan és acompanyar els interns quan ja surten a llibertat, després d'haver complert la condemna, ser com una mena de tutors o mentors en el període immediatament posterior a la sortida a llibertat, no? Els voluntaris són com una mena de referent que els ajuda, que els acompanya, que els hi fa, doncs, propostes de contactes, de com tirar endavant, doncs, en un moment tan important com és just a la sortida, per persones que a vegades porten anys empresonades i que potser, doncs, no han sortit gaire bé cap dia, no? Sí, aquesta és, a més, una altra tasca important.
Fins a quin punt és important la sensibilització de l'opinió pública per tal de donar a conèixer la realitat de la presó?
Importantíssim. Nosaltres des del primer moment, ja he dit que fa 32 anys que estem amb això, ja des del minut zero vam veure que no era suficient fer una tasca a dintre de les presons amb els interns, internes, i ajudar-los, sinó que la reinserció social, que és al final l'objectiu últim, no? La reinserció social només serà possible si la societat es compromet i assumeix doncs aquesta responsabilitat, no? D'ajudar que les persones que surten de la presó, doncs, puguin tornar a una vida normal, a mesura que sigui possible tornar a treballar, o que puguin, doncs, accedir als serveis i recursos bàsics, no? Com és un habitatge, com és, doncs, un entorn normalitzat. I això només és possible si la societat, doncs, es compromet, si la societat està conscienciada, si la societat pren consciència de que les persones que han complert un delicte no deixen de ser membres de la nostra societat. Clar. I entre tots hem de contribuir a que surtin de les situacions que els han portat a delinquir. Si no hi ha aquesta cultura, diguéssim, no, és molt més difícil la reinserció. Aleshores, per això també, des de sempre, ens hem proposat, doncs, de fer una tasca educativa, de sensibilització, amb activitats a les escoles, amb xerrades, als mitjans de comunicació, amb publicacions, no?, per també ajudar que la nostra societat tingui una visió menys punitiva, no?, de la justícia penal. La justícia no ha de ser només el càstig, sinó també una visió més de això, favorable a la reinserció, favorable a tirar endavant processos vitals de persones que, si no se les ajuda, doncs fàcilment cauen en el delicte, no? Aquesta part de sensibilització és també fonamental, sí.
El passat 5 de desembre celebràvem el Dia Internacional del Voluntariat. Quin és el perfil de voluntaris que formen part d'aquest programa de voluntariat per part de Justícia i Pau?
És molt variat. Mira, hi ha gent, des de gent jove que ha acabat els estudis, o alguns fins i tot estan estudiant, sí, i que estan interessats per tots els temes que tenen a veure amb el món de la justícia, la criminologia, el món de la marginació, l'exclusió social, etc. Després tenim algunes persones de mitjana edat, professionals, que, doncs, volen dedicar unes hores del seu temps, doncs, també a aquesta tasca. I després tenim un col·lectiu molt important de persones jubilades, no? Persones que un cop han acabat la seva vida laboral, que amb 65, 63, 68 anys, doncs, creuen que volen i han de continuar fent un servei a la societat. I aleshores, doncs, ens venen a Justícia i Pau i s'ofereixen a fer aquesta tasca, i la fan alguns durant molts anys. Pensa que alguns dels nostres voluntaris, alguns, doncs, poden tenir 70 i tants, i alguns potser més de 80, no? O potser no, hi ha alguns que tenen, sí, més de 80 anys i que continuen, malgrat la seva edat, però gràcies a la seva enorme experiència, no?, doncs, sí, acompanyant a interns, internes, gent bastant més jove que ells, no? Però que també això va molt bé perquè són persones que els hi parlen des de l'experiència, des de la maduresa, no? Gent que ho ha vist, que ha vist de tot, no? A la vida. I aquest col·lectiu, el de jubilats, també és una part molt important del nostre voluntariat.
Eduard Ibáñez, tenim 2 minuts, però abans de marxar m'agradaria, sempre és un plaer escoltar-lo, que abordéssim aquest tema, perquè justament relacionat amb les presons, avui hem de saber a les 11 quina és la resolució, no?, de la situació dels presos polítics, sí, que es compleixen 2 mesos ja de la condemna per sedició, sí, del Tribunal Suprem. Quina creu vostè que serà aquesta resolució?
No ho sé. Aquí la gran qüestió és si seran classificats en règim obert, el tercer grau, que es diu. Aleshores, la seva capacitat de sortir, possibilitat de sortir de permisos i sortir durant la setmana serà molt important, o bé si els deixen en segon grau. Si en un cas com un altre, aquesta és una decisió que no és, que és sempre dinàmica, és a dir, que sigui la que sigui, d'aquí 6 mesos es tornarà a revisar. És a dir, les persones condemnades cada 6 mesos es determina en quin és el grau que han de complir. És possible que siguin classificats en tercer grau, però jo ho veig complicat, perquè hi ha tota una sèrie de circumstàncies que ho dificulten, però si no són classificades en tercer grau, potser d'aquí 6 mesos sí que ho siguin. Clar. Per tant, això és una cosa que hem d'anar veient. També cal veure quina serà la posició de la Fiscalia, perquè si són classificades en tercer grau pot haver-hi un recurs de la Fiscalia i finalment decideixin els tribunals, no? Per tant, tot està molt, molt en moviment en aquests moments. Veurem.
Eduard Ibáñez. Arribem al punt de les 9, tindrem oportunitats, si us plau, de parlar un altre dia amb vostè, ja, perquè sempre és interessantíssim tot el que ens explica, director de Justícia i Pau. Enhorabona, sobretot, per aquesta menció honorífica del Premi Voluntariat 2019, per aquesta actuació a les presons catalanes per part de l'entitat. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Vinga, doncs nosaltres ja de camí cap a les 9, ja has vist que aquesta primera hora passa volant, encara estarem una hora més al teu costat, però quan anem arribant de mica a mica al punt de les 9, Berta Sacanell ens posarà el dia en tot totes les notícies i a partir de les 9 parlarem de concerts solidaris, de 2 grans concerts. No t'ho perdis, Món de les Herències, i també Eulogi Broto preparadíssim. Fins ara.